Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip sense el qual aquest programa no seria possible, un equip que encapçala, com sempre, el Toni Olivella, ajudat per l'impagable Marc Pujol, que aporten tota la qüestió, diguem-ne, d'aparells, tècnica i totes aquestes històries. Però hi ha una part, la part, diguem-ne, que queda a la pàgina web de Ràdio i Televisió de Vilafranca, que és responsabilitat de la Goretti Martínez, que és qui, quan jo acabo de fer aquestes explicacions de les biografies o dels fets que porten la història, doncs agafa aquests textos i els penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres els pugueu escoltar i consultar tantes vegades com vulgueu i des d'on vulgueu. I un tercer ajut que tenim, que últimament ens agrada molt de destacar, és la música, perquè la ràdio sense música seria un rotllo, vaja, dit d'una altra manera. I, per tant, nosaltres sempre vinculem cada efemèride o cada personatge d'aquests que portem amb una música. I, però, després, al començament del programa, posem una cançó genèrica sobre la música o sobre el temps que està passant. I com que nosaltres ara ja hem entrat en plena primavera, doncs hem buscat aquella cançó del Joan Manuel Serrat que es deia, i es diu encara, Sota un cirerer florit, que interpreta la impagable Núria Feliu, naturalment.
Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, murmuri d'abelles. Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, que m'adormi com si s'estronqués la vida quan tu vas tancar la porta, em quedar l'ànima morta. Vas deixar-me amb les mans buides, en perdre la teva imatge. Em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança. Creia que no tornaria i així vaig viure amb les mans buides i el cor patint. Res no em quedava, només somniava. Sota un cirerer florit, sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, murmuri d'abelles. Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, que m'adormi. Però el temps d'estimar és tan fràgil, n'adones es trenca, se'n va donant-te una empenta, deixant-te un regust amarg. Avui que els teus ulls em miren, he tornat a sentir pena. Ella t'ha girat l'esquena i no creus que s'ha acabat. Dius que és un somni, només un somni, pobre infeliç. Vius de mentides, tens les mans buides, com jo.
D'abril del 1945, el dia que a la localitat de Bongo, a Itàlia, són executats el dictador Benito Mussolini i la seva amant i companya Clara Petacci. Benito Mussolini, que en realitat es deia Benito Almícare o Andrea Mussolini, era fill d'una família humil, Alessandro Mussolini, que era un ferrer, però amb idees socialistes força, diguem-ne, arrelades, i la Rosa Maltoni, que era una mestra que tirava més cap a la cosa mística i cap a la cosa religiosa. Per això el noi va entrar com a alumne als Salesians de Faenza, d'on va ser expulsat, era un nano força conflictiu, i va haver de cursar els estudis per al títol de tècnic inferior, doncs com a alumne extern, perquè ràpidament, quan va anar a l'altra escola, doncs també va tenir una altra baralla i el van deixar. Però el seu pare li tolerava tot, veia que el noi tenia ferro i tenia voluntat, i per això el 1900 el va inscriure ja en el Partit Socialista Italià abans de que acabés els estudis. El 1902, el noi, com que era, diguem-ne, antimilitarista, va abandonar Itàlia i es va traslladar a Suïssa per poder començar a treballar i, a més, sobretot, per evitar el servei militar obligatori que es havia de fer. Allà va anar passant de treball en treball mentre estudiava a la Facultat de Ciències Socials de Lausana i, a més, començava a col·laborar escrivint articles en diversos diaris d'inspiració clarament socialista. El 1904, quan el rei Víctor Manuel III va tenir el seu fill, l'Humbert II, que seria l'últim rei d'Itàlia, que només va regnar, curiosament, és una dada força divertida, només va regnar 33 dies, doncs, bueno, quan el Víctor Manuel va tenir aquest fill, doncs es va proclamar una amnistia, un indult general, i per tant el Mussolini va dir, calla, que jo puc tornar a Itàlia. Efectivament, va tornar a Itàlia, però ja l'esperaven, li van dir, perdona, però tu no vas fer el servei militar, per tant, apa, a fer el servei militar. I sí, el 1905 el noi ingressa al servei militar. Va tornar, acabat el servei militar al seu poble, va començar a fer de professor i es va començar a dedicar a escriure a la premsa, cada cop més, diguem, socialista, cada vegada més socialista. Però l'entrada d'Itàlia a la Primera Guerra Mundial a l'any 14 va fer capgirar les seves idees. El Partit Socialista es declarava partidari de la neutralitat, de no entrar en guerra ni res de tot això, però en canvi el Mussolini deia que no, que es havia de ser més contundent, es havia d'actuar de forma activa, i de fet ell mateix es va presentar per enrolar-se a l'exèrcit l'agost de 1915 i es va demostrar com un soldat valent, tot i que el febrer de 1917 una explosió d'un morter molt a prop d'ell, diguem-ne, el va afectar i va suposar doncs, que li donguessin l'alta, per dir-ho així, com a militar en el servei que estava fent. Llavors es va anar separant progressivament de l'esquerra perquè la va culpar, per exemple, dels resultats del Tractat de Versalles del 1919, descontent de tota aquella conxorxa denses que deia ell, es va proclamar o es va procurar construir el grup feixista italià de Combattimento, del que el 1921 ell era el líder i va convertir-lo en un partit polític, el Partit Nacional Feixista, que es dedicava a desfilar per Milà, on tenien la central, el lloc més fort, amb les clàssiques camises negres i enfrontant-se amb anarquistes i socialistes, amb el recolzament de les classes dirigents i dels rics que els votaven i que, per tant, aquell any, el 1921, doncs van fer-lo amb ell diputat a les eleccions que es van celebrar. Per tant, ja tenim el Mussolini dintre del Parlament, allà el seu protagonisme va creixent, mentre fora els camises negres van fent de les seves, van fent piquets contra la vaga general de 1922, i això inicia una revolució feixista que culminarà quan el rei Víctor Manuel III li demani a Mussolini, després d'haver fet la famosa marxa feixista sobre Roma, li demani que formi govern i el Mussolini li digui que sí. Per tant, ja tenim el Mussolini president del govern, el període d'entreguerres es va militaritzant i marca l'inici d'una època, diguem-ne, més violenta amb la declaració de guerra cap a Etiòpia, perquè, doncs, Itàlia vol tenir també el seu imperi colonial. La victòria a Etiòpia i, per tant, el pas a la jurisdicció italiana augmentarà la popularitat de Mussolini, que el qual el rei, doncs, li regalarà, per dir-ho així, la gran creu de l'ordre militar, mentre que Europa Europa, ja sabem, els feixistes, l'Alemanya nazi, comença a créixer. De fet, el 22 de maig de 1939, els dos països, Itàlia i Alemanya, signaran el que es diu el Pacte de l'Acer, perquè doncs, Itàlia, com diem, té la idea de tenir de recuperar territoris que havien sigut seus, com Malta, com Tunis, etc., i de crear un imperi al Mediterrani. Quan el Hitler envaeix Polònia, el Mussolini diu, home, nosaltres encara no estem a punt, ens quedarem amb una neutralitat, però quan veu que els alemanys comencen a guanyar i comencen a pallissar, diguem-ne, els aliats, doncs ràpidament es posa al costat, declara la guerra als aliats el mes de juny de 1940, i comença a lluitar al nord d'Àfrica i a Grècia, el derroten a tot arreu, i les tropes aliades van avançant, fins al punt de que el primer punt, la primera zona d'Europa que envaeixen és Itàlia, i Mussolini fuig cap al nord i es refugia. El Hitler li muntarà la República de Saló, on, diguem-ne, durant 2 anys es pensarà que mana, i, bueno, i de fet manarà, però molt poc, intentarà, de totes maneres, escapar per la frontera amb Suïssa i allà, el 27 d'abril de 1945, la resistència italiana l'enxampa, disfressat d'oficial alemany, amb la Clara Petacci, li fan un judici sumaríssim i el dia següent, el 28 d'abril de 1945, els fusellen, els cadàvers són portats a Milà i penjats a la plaça de Loreto. I com que doncs, el Mussolini va anar per tot això de tenir els combatents aquests i la República de Saló i tal, hem buscat una cançó que precisament no cantaven els partidaris de Mussolini, sinó els altres, els anarquistes i tots aquests, però coincideix amb aquella època a Itàlia, i és el popular Bella Ciao. Hi ha una cançó que dos revolucionaris com la Marina Rossell i el Paco Ibáñez havien fet propi o han fet propi del seu receptar, del seu, diguem-ne, repertori, i que aquí us oferim amb una versió on el Paco Ibáñez toca la guitarra i fa la veu de fons i canta la Marina Rossell. Per tant, aquí teniu Bella Ciao.
Muy de mañana me he levantado, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Muy de mañana me he levantado y me he enfrentado al invasor. Quiero ir contigo donde tú vayas, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Quiero ir contigo, ay partisana, para que me des valor. Y si muriera en este campo, ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Y si muriera en este campo, cúbreme con el calor de nuestra tierra que entre tus manos, ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. De nuestra tierra que entre tus manos sabe a revolución. Y cuando pasen los partisanos, ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 sabrán que el árbol que tú plantaste sobre mi fosa floreció con flores rojas, rojas de sangre. Ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón.
29 d'abril de l'any 1901, el dia que a la capital japonesa de Tòquio neix Hirohito, l'emperador Hirohito, que serà un dels penúltims i que durant tota la guerra de la Segona Guerra Mundial serà el que manarà. Hirohito era primogènit de l'emperador Yoshihito i la princesa Sadako, que, seguint la tradició japonesa, doncs va ser separat dels pares i educat per preceptors, especialment un de força bel·licós, diríem que era l'almirall Enichiro Togo, que era heroi de la guerra russo-japonesa. Bé, en qualsevol cas, el que manava en aquell moment era l'emperador Meiji, que era l'avi del futur emperador Hirohito. Quan aquest mora, naturalment, a l'any 1912, doncs naturalment l'Hirohito passa a ser l'hereu i, per tant, abandona aquella formació, diguem-ne, tradicional i passa a un institut especial creat per educar l'hereu de la corona, en aquest cas no hi ha corona, però és igual, l'hereu, que estudia, i com dic, està durant uns anys fins al 1921, quan ja consideren que ja funciona bastant i, per tant, l'envien a Europa a visitar i a fer món durant 6 mesos, i quan el seu pare, el dia 29 de novembre de 1921, es posa malalt, doncs ell acaba sent el regent per malaltia del pare, i ho serà, de fet, fins al dia que el seu pare mori a l'any 1926. Però, mentrestant, el 26 de gener de 1924 es casarà amb la princesa Kuni Nagako, amb la que tindrà 7 fills, i, per tant, garantirà la successió del tron imperial japonès. Però el noi, fins a 1945, estarà sota la influència dels militars, que tenen el seu pes específic, que no estan en el govern, però que, si s'analitzen els documents de l'època, es veu com controlen la política, fins al punt que una conspiració militar assassina sense cap mena de problemes el primer ministre Tsuyoshi Inukai a l'any 1932. Bé, però tot ha començat un any abans, perquè el 1931 el Japó, que administra el ferrocarril de Manxúria que li permet connectar-se amb Rússia i, per tant, amb Europa, aquest ferrocarril és dinamitat i és pels xinesos, i el Japó respon, doncs, atacant el territori xinès, posant governs titelles a totes les regions que per on passa el ferrocarril de Manxúria, i acaba la cosa amb una guerra xino-japonesa que els militars japonesos, doncs, veuen molt amb molt bons ulls, i van promocionant. De fet, l'Hirohito arribarà a dir que la invasió de Xina és un afer intern, com si Xina fos ja per definició dels japonesos, i per tant es passarà el dret internacional pel forro. No reconeixerà els presoners de guerra xinesos, permetrà l'ús d'armes químiques contra Xina, etc. I els resultats parlen per si sols, uns 20 milions de morts durant aquesta guerra entre Xina i Japó, fins al punt de que els xinesos, dividits amb els partidaris de, diguem-ne, comunistes i els partidaris tradicionals, es posen d'acord per aguantar temporalment l'embestida de Japó. Mentrestant, l'emperador segueix amb una escalada militarista. De fet, en contra de l'opinió del seu primer ministre, demanarà o planejarà entrar en guerra amb els Països Baixos, amb el Regne Unit i fins i tot amb els Estats Units, que li està vetant, suspenent els enviaments de petroli. A més, fins i tot substituirà el primer ministre pel ministre de la guerra, un descendent d'aquell Tojo que havia sigut educador d'ell, el qui li encarrega que planifiqui un atac contra la flota naval dels Estats Units al Pacífic. L'aprovació de la intervenció es produeix l'1 de desembre de 1941 i 7 dies més tard es produirà, doncs, l'atac a Pearl Harbor i tot el sud-est asiàtic, començant, doncs, la Segona Guerra Mundial al Oceà Pacífic. Allà l'Hirohito farà un paper destacat, rebutjant qualsevol proposta de negociació. Ja sabem com s'acaba aquella guerra o aquella zona de la guerra. El 15 d'agost de 1945 s'ha produït el bombardeig nuclear de Hiroshima i Hirohito anuncia la rendició del Japó. El tindrà en el general MacArthur, que en aquell moment és qui mana les tropes americanes i, per tant, internacionals també, tindrà un aliat que no li conservarà el títol d'emperador, perquè així, doncs, diu que és més fàcil ocupar i els japonesos no es revoltaran, i li passa la culpa al Tojo. De fet, diu que l'abdicació de l'emperador no és necessària, però sí que, a canvi d'això, li demana amb l'Hirohito un petit gest, i el 31 de desembre de 1945 Hirohito fa un missatge als japonesos dient que allò que es deia que l'emperador era d'origen diví no és veritat i que intentaran posar una democràcia. Hirohito es converteix, doncs, es converteix en un monarca constitucional que formalitza la Constitució que s'aprova el 1947 i té els acords vinculants amb el gabinet, i durant tot el reste de la seva vida serà una figura, diguem-ne, de cap d'estat virtual, no? Allò que lo important és la presència pública, la seva imatge diplomàtica el portarà a viatjar a l'estranger, i visitarà països europeus. Per exemple, l'any 1971 visita 7 països europeus en 17 dies i fa una escala en Chorage reunint-se amb el president Richard Nixon. Però es dedica bàsicament a la biologia marina. El 1987 li descobriran un càncer, aparentment es recuperarà, però el 1988 tindrà una recaiguda molt forta i anirà trampejant la situació com es pugui fins al 7 de gener de 1989, en què mora i és enterrat al mausoleu familiar de Hachioji. I com que Hiroshima va tenir un paper molt important per lo de la bomba atòmica en el regnat i l'imperi del Japó i, de, per tant, de l'Hirohito, doncs hem buscat una cançó que parli de Hiroshima, però, evidentment, no des del punt de vista militar, sinó des del punt de vista de la pau i de l'amor, diríem, eh? El fes l'amor i no la guerra. És una cançó del mític George Moustaki que porta per títol, quin altre sinó, Hiroshima.
Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être viendra-t-elle demain avec les mots de tous les jours. Les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre. Peut-être viendra-t-elle demain avec les faibles, avec les forts, avec tous ceux qui sont d'accord. Ne serait-il que quelques-uns, peut-être viendra-t-elle demain. Par l'espérance abandonnée à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. La paix.
Trenta d'abril de l'any 1947. El dia que la capital argentina, a Buenos Aires, mora el polític català i catalanista espanyol Francesc Cambó. Sí, sí, català i catalanista espanyol, cosa que avui en dia ens semblaria una mica d'això. Perquè en Francisco Carbó, en Francesc Carbó, Cambó, perdó, Cambó i Batlle, era nascut a Verges, però es va criar a Besalú, era fill d'una família de tradició carlina, ideologia carlina també, que ell va abandonar gràcies a que el van posar a estudiar a la ciutat de Figueres i allà va trobar el que seria el seu gran amic, el polític que arribaria a ser ministre de Marina, Pere Rahola, que li va canviar la ideologia abans de que marxés cap a Barcelona a estudiar filosofia i lletres i dret, dues carreres, a la universitat. El noi ràpidament va començar a destacar. El 1893 era el cap visible dels estudiants catalanistes del centre escolar catalanista, com veieu, doncs, amb una ideologia clarament a favor del nostre país, i es va convertir també en membre de la Lliga de Catalunya, treballant al despatx, al bufet d'abogats del Narcís Verdaguer. El 1899 continua progressant, entra en el Centre Nacional Català, que havia fundat Enric Prat de la Riba, i va intervenir amb intensitat el 1901 en la creació de la Lliga Regionalista. La Lliga de Catalunya es va convertir en Lliga Regionalista, defensant, però, que s'intervingués en la política espanyola. Com a tal, es va presentar a les eleccions, va ser elegit diputat de Barcelona a les eleccions de 1907, qui aniria repetint cada elecció, es presentaria i tornaria a ser elegit fins a l'any 1923. Però, mentrestant, el 1917 havia mort Prat de la Riba i ell es va convertir en el líder de la Lliga Regionalista i, a més, cridat per Antoni Maura, va arribar al càrrec de ministre de Foment a l'any 1918. Com a tal, va defensar, sense massa èxit, val a dir, la nacionalització dels ferrocarrils i la creació d'un estatut d'autonomia que resolgués l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya. Cosa que no fou possible i que el forçà, o els forçà, o ens forçà, a acceptar la mancomunitat com a solució de compromís. Però eren anys de revolta. El 1919, l'agitació social a Catalunya, amb vagues, amb pistolerisme i tot això, era molt important, i va fer que ell es anés ràpidament decantant cap a una postura més repressiva, demanant amb el govern que posés en marxa i potenciés el sometent i aconseguint del president Dato que nomenés el general Martínez Anido, del Morro Fort, com a governador civil de Barcelona per veure de reprimir tota aquella agitació social. El 1921, Maura el torna a cridar perquè torna a estar en el govern i el fa ministre d'Hisenda, refusant ell l'oferiment que li havia fet prèviament el Fons 13 de que presidís el Consell de Ministres. Ell no vol arribar tan amunt. Quan es produeix el cop d'estat de Primo de Rivera, ell està a Grècia en viatge privat i decidirà quedar-se fora de Catalunya i d'Espanya enviant un telegrama a la Lliga dient: escolta, no us poseu en contra del règim que encara prendrem mal. Esperarà, per tant, a la caiguda de Primo de Rivera quan el rei, el Fons 13, li demani el seu recolzament i ell li digui que, bueno, que sí, que, però s'ha de crear un partit de centre, que sigui a més constitucionalista, però resulta que en aquell moment li descobreixen una malaltia de laringe, un càncer de laringe, i li han de fer un tractament a Londres i, per tant, l'intent de que Cambó s'incorpori, diguem-ne, als governs espanyols, fracassa. Quan arriba la Segona República, el 1931, ell no aconseguirà l'acte de diputat i, per tant, agafarà les cames i s'anirà cap a l'estranger després de dir-li a la Lliga, catalanista que, que es torni una Lliga regionalista i que es limiti a l'àmbit català, no? I, per tant, que es converteixi en la Lliga Catalana, que serà el 1933. Quan el 1936, perquè s'ha de dir una cosa, ell, junt amb la seva carrera política des de jove, s'ha dedicat als negocis com a assessor financer de grans empreses, Barcelona Traction, etc. I això li dona contactes a l'estranger i totes aquestes coses. Per acabar-ho d'arreglar, l'any 1920 havia creat la Companyia Hispanoamericana d'Electricitat, que amb capitals alemanys i belgues es vinculava a negocis internacionals. En definitiva, que era un milionari. Però bé, arribem al 1936, esclata la Guerra Civil Espanyola i amb el govern de Largo Caballero el Cambó decideix partir peres amb la democràcia, o amb el que es diria democràcia, i s'ajunta l'octubre de 1936, s'ajunta amb el Franco, amb la causa de Franco, des de Suïssa. Ell viu a Suïssa, té els seus milions allà. I, a més, amb aquests milions financia, amb aportacions força importants, la cruzada espanyola, perquè diu que els altres són encara pitjors. Cambó només tornarà a l'Espanya franquista, tot i haver recolzat els franquistes, amb un breu viatge que fa el 1940, els seus últims anys de vida i en plan nostàlgic. Es dedicarà a residir exclusivament a l'estranger i a l'any 1941, en concret, agafarà les cames i s'anirà cap a Buenos Aires a presidir aquella empresa elèctrica que havia creat, que dèiem, l'any 1920. Morirà el 30 d'abril de 1947 i les seves restes, després d'uns certs periples i complicacions, reposen al cementiri de Montjuïc de Barcelona. I com que si alguna cosa representa en Francesc Carbó és aquest anar i venir dels catalans cap al regionalisme, cap al nacionalisme, cap al tal i cap al qual. No ho sé, ens agrada posar aquí, o ens agradarà posar aquí una cançó de la Salomé que porta per títol Catalunya plora, perquè si alguna cosa sembla que es vagi concretant és que aquesta tendència a ballar cap a un costat o cap a l'altre no la perdem. Bé, en qualsevol cas, deixem-nos estar de reflexions d'aquesta mena. Aquí teniu l'estimada Salomé del Sentmenat amb el Catalunya plora.
Catalunya està trista, vestida de dol. Sabeu que n'és la causa, la mort d'un rossinyol, aquell que amb ses cantades abrandà els nostres cors, amb ses dolces paraules d'ardents i ferms amors. Teixim-ne un himne triomfal, el gran poeta immortal, germà. La seva noble història tothom recordarà. Cantem cançons de glòria al nostre Guimarà. A l'amor i a la pàtria sa vida consagrà, heroi sublim un altre, Déu sap si es trobarà. Manelic també plora, el mestre tan volgut, i ploren les ovelles perquè el pastor perdut. Amb alta veu tots cantem i grans així ens farem. Tothom recordarà. Cantem cançons de glòria al nostre Guimarà.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana.
1 de maig de l'any 1881, el dia que a la localitat francesa d'Orsins neix el paleontòleg, sacerdot i filòsof francès Pierre Teilhard de Chardin. Insisteixo amb aquestes tres vessants perquè ja veurem que tota la seva vida serà presonera d'elles. Els paleontòleg, per tant, dedicat a l'estudi dels fòssils, sacerdot, que ja sabem què vol dir, i filòsof, que una mica doncs, és allò el que reflexiona sobre totes les coses. Ell era el quart dels 11 fills que va tenir el Emmanuel Teilhard, un arxiver estatal i naturalista aficionat, i la seva senyora Berta de Dompierre, una dona d'idees molt religioses, molt pietosa, i que entre els dos van definir la vocació futura del Pierre, per una banda cap a la cosa científica pels pares i per una altra banda cap a la cosa religiosa per la mare. Va començar la mare ingressant-lo als 10 anys al col·legi jesuïta de Villefranche-sur-Saône, on ell mateix, el nano, va decidir entrar a la companyia de Jesús i, per tant, va iniciar els estudis eclesiàstics i el noviciat a Aix-en-Provence, mentre la vessant, diguem-ne, científica, la vessant paleontòloga, es anava desenvolupant de mica en mica amb alguns viatges. Va fer uns viatges al Caire i va fer uns viatges a Anglaterra per conèixer la realitat i anar-se formant professionalment com a geòleg i paleontòleg. Estava interessat especialment en la teoria de l'evolució de Darwin després de llegir les reflexions del filòsof Henri Bergson. Tot combinat, tot això combinat amb el, naturalment, amb els estudis de teologia que feia el Col·legi Jesuïta de Hastings, a prop de Pitbull, a Pitwood, Pitdown, a Anglaterra, on el 1912 va ser ordenat sacerdot. Però abans, el 1909, allà en aquella regió, mentre estudiava, va conèixer el naturalista Charles Dawson, que també era paleontòleg, i que el va embolicar en tota l'afer de l'home de Pitdown. Perquè resulta que el Dawson i un amic seu, l'Smith Woodward, van presentar un dia a la comunitat científica unes restes òssies que van dir que eren de la baula perduda de l'evolució, allò l'eslabón perdido que deien en castellà, és dir, l'animal humà o l'humà animal, no sé, que estava, havia sigut pas en l'evolució des del mico fins a l'home. Una cosa que es va, un fet que es va demostrar 45 anys més tard, que era absolutament fals, que allò que havien presentat com a proves era l'esquelet d'un orangutà i prou. Però amb tot això, el Tellar havia aconseguit, doncs, traient el nas per allà, que li donguessin una feina al Museu d'Història Natural de París, al costat del paleontòleg Marcelin Bull, que aquest sí era un home seriós i havia descobert el primer esquelet complet de l'home de Neandertal. Mentrestant, arriba la Primera Guerra Mundial, el Pierre, com a bon francès, doncs, es presenta i per fer la mili, i el posen a sanitat militar com a, bueno, com a portalliteres. De totes maneres, ho fa tan bé que al final de la guerra li donen la Legió d'Honor. Bé, en qualsevol cas, a l'any 22, un cop acabada la guerra, i fins a l'any 26, anirà obtenint a la Sorbona de París 3 llicenciatures, es llicencia en geologia, en botànica i en zoologia, i a més farà el doctorat amb una tesi que es titula Mamífers de l'Eocè Inferior Francès. El resultat de tot això és que acaba com a professor de geologia a l'Institut Catòlic de París. Però les seves activitats com a paleontòleg també tiren endavant. El 1923 va fer una expedició a la Xina septentrional que pagava i organitzava el Museu de París, i en la qual es va descobrir l'home de Pequín, el Sinanthropus pequinensis, que bueno, el va fer molt famós, el va fer molt, molt conegut i reconegut, mentre que, però des del punt de vista científic, mentre que els seus superiors religiosos li començaven a criticar i no veien gaire bé les seves veleïtats que posava en els seus llibres sobre la teoria evolutiva i sobre el pecat original, i van apretar el papa per aconseguir que el papa li prohibís exercir l'ensenyament. Van dir, bueno, ja que té aquestes idees, com a mínim que no les escampi. Ell, com que va abandonar, o li van fer abandonar aquesta faceta pedagògica, se'n tornarà cap a Xina el 1929 i s'hi estarà durant tota la Segona Guerra Mundial com a assessor geològic, mentre va completant la seva primera obra, El fenomen de l'home, una primera part força important, però que no podrà publicar en vida perquè la Companyia de Jesús s'oposa a tot això perquè no vol fer enfadar el papa de Roma, no? Participarà en diverses iniciatives durant tot aquest temps, fins al final de la Segona Guerra Mundial i uns anys després, recorrent a Àsia Central cap amunt i cap avall, fins que el 1951 la Fundació nord-americana Werner Grin li fa l'ajuda i el diguem-ne, remata tota la seva portança al cap Amèrica, perquè tots aquests viatges que fa entre l'any 1931 i 1951 a Etiòpia, Estats Units, a la Índia, a Java, a Birmània, a Pequín, a Sud-àfrica, etc, etc, tot això ho ha pagat aquesta fundació, la Fundació Werner Grin, que finalment el porta cap a Estats Units, dient, bueno, doncs ja que el papa no t'estima, ja que els teus companys científics no t'estimen, vine cap aquí, ingresses a l'Acadèmia Francesa de la Ciència, vale, però crea una xarxa internacional de recerca en paleontologia que encara avui, doncs, aguanta bastant bé. El Pierre Teilhard de Chardin morirà a Nova York el 10 d'abril de 1955, poc abans, precisament, de que s'aixequi una mica la censura i la seva primera obra, aquella, El fenomen de l'home, pugui ser publicada, amb la particularitat de que n'hi ha dues més. L'aparició de l'home i el futur de l'home que ell ha anat escrivint, però que no havia presentat, i que ara poden sortir. Malgrat tot això, la Congregació per la Doctrina, l'antiga Inquisició condemna algunes obres seves, fins que tant el papa Benet XVI com el papa Francesc el rehabiliten parcialment i, per tant, poden ser publicades, comentades i llegides. I completem aquesta visió d'aquest Pierre Teilhard de Chardin. Ja veieu, un home controvertit des del punt de vista religiós, també des del punt de vista paleontològic i sobretot també des del punt de vista sacerdotal, amb una cançó que és, va fer molt famosa la trinca i que porta per títol L'home de Cromanyó, amb homenatge a Pierre Teilhard de Chardin i a tots els que treballen això de la paleontologia i l'origen humà i tal. Aquí teniu la nostra estimada trinca i la seva cançó, L'home de Cromanyó.
L'home de Cromanyó.
L'home de mar.
L'home de Cromanyó.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
En aquell temps de l'ombra història, ara deu fer 200.000 anys, un home es va cobrir de glòria, fill de dos orangutans, dret amb les potes del darrere i amb els seus dents de pell de bisó, va començar la seva carrera, el famós home de Cromanyó.
L'home de Cromanyó!
Ui, que està malament això. Vinga, que els ensenyarem a cantar. Va. L'home de mà. Ara ve el bo, ara. L'home de nyó. Déu-n'hi-do.
L'home de Cromanyó.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
I el dia que tu et sents poeta, dius a la dona commogut, si t'afaitessis la barbeta, fores més vella que un mamut. Vols venir a veure unes pintures i fer-te la vora d'aquí, precursores d'en Picasso, d'en Miró i d'en Dalí.
L'home de Cro.
L'home de mà.
L'home de Cromanyó.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey!
L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat.
Hey! 2 de maig de l'any 1519. El dia que mora a la localitat francesa d'Amboise l'artista i inventor italià Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que era fill natural i, per tant, il·legítim, del notari florentí Ser Piero, un home que va tenir, bueno, 10 fills legítims, però com a 15 o 20 d'il·legítims, i una pagesa de la zona, da Vinci, a prop de Florència, que, bueno, va tenir aquest fill i que va ser criat pel notari florentí aquest, el Ser Piero, com un fill únic, perquè doncs va veure que el noi dibuixava animals que s'inventava i era molt observador i tal, i el pare, veient el seu talent, doncs el va deixar, va dir, calla, que en farem un artista d'aquest, no? El va educar i el va deixar que entrés com aprenent al taller de Verrocchio, perquè en aquell moment, per poder-te declarar artista, havies d'estar un mínim de 6 anys com aprenent en el gremi de pintors o d'escultors o de tot això. El Leonardo va entrar, doncs, en aquest taller del Verrocchio i allà va aprendre pintura, escultura, creació artística, treballant amb Brunelleschi, i superant el mestre, no?, amb una esfera van fer una esfera de coure que es va presentar a l'església de Santa Maria de Fiori, i la part que va ser responsabilitat del Leonardo, diguem-ne, va quedar millor que la del jefe. Llavors, això no... A més, el Leonardo, de seguida, havia fet ceba, una tècnica que arribava d'Holanda, l'oli, el pintar a l'oli, les pintures a l'oli, amb una gran perícia, i que va permetre que les seves primeres obres doncs, fossin penjades en diverses esglésies, tot i no cridar l'atenció del que manava en aquell moment a Florència, del Medici que manava en aquell moment, i de l'esforça que manava en aquell moment a Milà, o del Lorenzo Magnifico que manava a Florència. De fet, però, el Ludovico Sforza, que era el que anava a Milà, el 1482, li va cridar l'atenció a la seva feina i el va fer anar cap a la seva cort, on estaria 17 anys com a pintor enginyer. Però val a dir que el va cridar com a enginyer militar, perquè el Leonardo dominava també la hidràulica, la mecànica i també l'arquitectura. La pintura i l'escultura eren, diguem-ne, feines marginals o aficions marginals. Inclús havia arribat a construir instruments musicals. Bé, en qualsevol cas, el crida el Ludovico Sforza perquè a Milà hi han diverses epidèmies de peste i, per tant, cal refer l'urbanisme, per dir-ho així, i el Leonardo, sí, projecta canalitzacions que s'emporti les aigües fecals cap al mar, i el Ludovico també li encarrega una estàtua, però l'anirà fent estones lliures, però ell s'encarrega bàsicament d'això, de projectar ciutat i projectar carrers i canalitzacions per higienitzar, diguem-ne, tota la zona de Florència. Allà també, en col·laboració de Milà, perdó, he dit de Florència i és de Milà, en col·laboració amb el matemàtic i frare franciscà Luca Pacioli, elaboraran el Tractat de la Divina Proporció, que se'n diu, que és un... analitza des del punt de vista estètic la pintura i se'l considera el creador de la il·lustració científica. El 1483, ja amb un taller propi i tenint aprenents ell mateix, és contractat per la Germandat de la Immaculada Concepció per fer una pintura a l'Església de Sant Francesc, la cèlebre Verge de les Roques, on aplica per primera vegada la tècnica pictòrica del sfumato. Finalitza el 1498, també farà un altre encàrrec, finalitza la pintura mural al refectori del convent de Santa Maria de la Gràcia, a l'últim sopar, que és una de les obres que el farà més famós, i quan el 1499 els francesos entren a Milà, el Ludovico perd el poder i el Leonardo diu ai, que aquí encara prendré mal, se'n torna cap a la seva nadiu a Florència, que aleshores està manada per César Borgia, i el César Borgia diu, home, benvingut, enginyer, i el fa fer, li fa fer d'enginyer militar, li fa fer mapes, construir ponts, construir armes d'artilleria, i allà serà on dissenyarà un pla per desviar el riu Arno i encerclar Pisa per aïllar-la i fer-la menys conflictiva, i construir un canal que uneixi Florència amb el mar. Però aquí hi ha la cosa, li veuen masses deliris de grandesa, i ell, diguem-ne, passa més, tira més cap a la pintura, destacant en aquest moment, en aquesta època, la creació, la creació de la seva Gioconda, de la mítica Mona Lisa, que encara avui en dia és, ja dic, admirada i venerada. Però se li va desenvolupant l'interès per la ciència, cada vegada més. Dissecciona cadàvers, dibuixa els cadàvers i els òrgans vitals, estudia el funcionament del cos, estudia també el funcionament dels ocells, dissenyant aparells que li permetrien volar, i fa un primer apunt d'un artefacte volador que sembla un helicòpter. Es diu, va fent totes aquestes coses, però el 1506 li diuen, escolta, aviam, el governador de Milà diu, escolta, per què no vens cap aquí? Aquí ja havies vingut i havies fet molt bona feina. T'ofereixo el lloc d'arquitecte i de pintor, projecte amb un castell, bueno, tot són projectes. I, per tant, torna a abandonar la pintura i es dedica a recopilar els seus escrits i a fer tot un tractat d'anatomia, a part d'aquests projectes arquitectònics. Per tant, continua dedicat a les matemàtiques i totes aquestes coses. Però Milà es converteix en una font d'inestabilitat i el 1513 el Leonardo da Vinci decideix abandonar Milà i anar-se'n a Roma, posar-se sota la protecció del papa Lleó X, vivint una etapa relativament tranquil·la, sense grans obligacions, però que li resulta bastant profitosa. Però el 1516 morirà el que és el seu protector, Giuliano de Medicis, i el Leonardo haurà de deixar Itàlia, haurà de marxar cap a França, perquè ha sigut un col·laborador amb tota aquesta gent, i el rei Francesc I el fitxa com a primer pintor, arquitecte i mecànic de la seva cort. Però ja té molts anys, el 1517 es queda paralític del braç dret i morirà el 1519 a la ciutat d'Amboise, com dèiem, llegant al seu deixible Melzi tots els seus llibres, manuscrits i totes aquestes coses, i a nosaltres el record del gran i el mític Leonardo da Vinci. I com que si una de les obres mítiques que té Leonardo da Vinci és la pintura de la Mona Lisa, doncs ens sembla que hauríem de buscar una música que s'adiés amb això, i ràpidament ens ha sortit aquella cançó del Nat King Cole que porta per títol Mona Lisa, que està dedicada, de fet està dedicada al quadre. Nosaltres aquí tornarem a la nostra feina la setmana vinent amb un altre cinc a la setmana, i mentrestant us desitgem tant el Toni Olivella com el Marc Pujol o la Goretti Martínez i jo mateix, en Francesc Morgades, que tingueu una bona setmana i una bona entrada del mes de maig. Fins a la setmana vinent, us deixem amb el Nat King Cole i la seva Mona Lisa.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.